Ràdio Estel.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 30 40.
El cardenal Tagle visita Barcelona. El dissabte 5 de març vine a la conferència diàleg del cardenal Luis Antonio Tagle a l'Auditori Fòrum. Acollir i acompanyar en un món canviant. Com afrontar els reptes actuals en l'educació d'infants i joves des d'una perspectiva cristiana. Inscripcions gratuïtes a esglesiajove.barcelona introduint el codi Joventut. Recorda, el dissabte 5 a 2:15 del matí, conferència del cardenal Tagle a Barcelona. Ràdio Estel, emissora oficial.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Què tal? Molt bona tarda i moltes gràcies per fer-nos costat. Comença el Tot anirà bé de Ràdio Estel en aquest dijous, en el que, tal com ens ha estat dient aquests dies el Jordi Miralles, hem rebut directament una primavera que, si es confirma, el que ens deien no durarà més enllà de 48 hores. Sembla que el dissabte els termòmetres tornaran a enfilar el camí de la baixada, però de moment s'ha posat de moda als carrers la màniga curta. Comencem per aquí, el temps, amb Jordi Miralles. Què tal, Jordi? Bona tarda.
Hola, Toni, bona tarda. El temps ve marcat en aquests moments per l'ambient força suau arreu de Catalunya, amb unes temperatures que a la costa i al prelitoral se situen entre els 17 i els 22 o 23 graus, unes temperatures que demà pujaran més, i no seria d'estranyar que demà les màximes vagin dels 20 fins als 25 graus, unes temperatures que des de la passada tardor no enregistràvem. De tota manera, no ens en podem pas refiar, perquè de cara al cap de setmana tornen a caure les temperatures i l'ambient tornarà a ser altra vegada d'hivern. No de rigorós hivern, però sí que la roba d'abric serà ben necessària tant dissabte com també de cara a diumenge. Pel que fa a l'estat del cel, tarda tranquil·la, sol, la presència d'alguns núvols alts i el mateix de cara a demà. En canvi, tant dissabte com diumenge, especialment dissabte, arribada de més núvols, un cel força més gris i tapat arreu de Catalunya i fins i tot amb possibilitat d'algun ruixat cap a les comarques del Pirineu i del nord-oest. En definitiva, a gaudir ara dos dies d'un ambient molt agradable, autènticament primaveral, però de cara al cap de setmana tornarem a recuperar la roba d'abric.
Dit d'una altra manera, gràcies Jordi, màniga curta, fins i tot bermudes, fins dissabte que haurem de recuperar la bufanda. Si els termòmetres van avui a l'alça, aquells que mesuren l'actualitat del dia estan pràcticament a punt d'esclatar. Si aquests dies, amb la ressaca de les eleccions a Castella i Lleó, parlàvem que seria interessant mirar per un forat el que passava dins el despatx del president del Partit Popular, Pablo Casado, avui no diem res, no? La sensació és pràcticament d'una de declaració de guerra mediàtica entre la direcció del partit i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. Des del carrer Gènova acusen Ayuso d'haver adjudicat, ha dit, un contracte d'1,5 milió d'euros a un amic del seu germà, l'empresari Daniel Alcázar. De fet, també avui alguns diaris asseguren que la direcció estatal del partit hauria intentat espiar el germà. Amb tot aquest panorama, aquest matí l'alcalde de Madrid, que és alhora el portaveu dels populars, José Luis Martínez Almeida, ha negat que s'hagi espiat Ayuso amb diners de l'Ajuntament. També l'equip de Casado nega l'espionatge, però sí afirmen que quan li van demanar a Ayuso documentació sobre la contractació, ella va negar irregularitats i que es va negar a portar documentació sobre la contractació. En fi, que si fins ara era una sospita a veus els problemes de lideratge del partit, avui sembla que la sospita dona pas a l'evidència. En parlarem en uns minuts dins la nostra tertúlia amb Jesús Celada, que és diputat del PSOE a l'Assemblea de Madrid. Però, lògicament, la bona notícia del dia avui és que té nom i cognom. Es diu Carla Simón. És que ha fet història. És que estem tots contents. És que és la primera vegada que una catalana s'emporta aquest os d'or de la Berlinale, i és bonic perquè és la història de la Carla Simón, però és la història de tot un poble, no? De tot un poble que avui està vivint en primera persona el que és aquest premi, que és absolutament meravellós. Gerard Companys, el regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Alcarràs. Senyor Companys, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, què tal?
És un premi que li han donat a tot el poble, d'alguna manera, com a mínim. Aquesta és la sensació vista des de fora, no?
Sí, sí, avui sembla com si estiguéssim de festa major. El carrer se comenta a tots els llocs, a tots els bars, és molt, molt bonic.
És bonic perquè, efectivament, recordem que és una pel·lícula feta amb actors que no són professionals, que són veïns del poble. De fet, crec que vostè, no sé si és amic o familiar d'un dels principals protagonistes, no?
Sí, 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 el meu padrinet és un dels actors principals, i jo també vaig tindre l'oportunitat de poder fer d'un paper d'extra, i la veritat és que va ser tota una experiència.
Que bonic. Han pogut parlar amb la Carla, senyor regidor?
No? Sí, ha pogut contactar l'alcalde i li ha transmès la nostra felicitació, i la veritat és que està molt contenta, i aviat pues podrem gaudir d'aquest premi aquí al municipi, que esperem rebre-la el més aviat possible.
S'ho ensumaven o què?
No, la veritat és que ahir estàvem al Centre Cultural i anàvem veient com anaven passant tots els premis, i l'últim, l'os d'or, no? Diem, o és aquest o tens cap premi? I el moment que van dir al Carràs, la veritat és que la gent s'ha ficat en peus a celebrar-ho, i va ser un moment molt emotiu.
És bonic perquè, a més, això pronostica que tindrem vostès un cap de setmana, m'imagino, de molta celebració, de molta alegria, no? Una mica per això mateix que vostè comentava, no? Perquè va més enllà del que és un premi. És un premi que li donen a Carla Simón, però que Carla Simón ha fet participar tot el poble, no?
Correcte. Al final, ella ha volgut transmetre la manera de fer i de ser d'aquí, del municipi, i per nosaltres ens el sentim molt nostre, igual com se'l deu de sentir, bueno, que òbviament que és el premi, eh? Nosaltres ens el sentim molt, molt d'aquí, i esperem ja impacients a poder veure el dia 29 d'abril, que teòricament és l'estrena, poder veure la pel·lícula i gaudir-ne.
Sí, que bonic, eh? Aquest 29 d'abril estarem tots pendents, efectivament, però lògicament la gent d'Alcarràs més que ningú. Senyor regidor, li agraeixo molt, de veritat, que hagi avui contribuït al que és l'explicació d'aquesta informació. A nosaltres ens agrada començar sempre el programa amb una bona notícia, i és evident que avui no hi havia on escollir, és a dir, que aquesta era la millor notícia del dia. Gràcies, senyor Companys, molt amable.
I aquí estem. Vinga, una abraçada.
Una abraçada, gràcies, bona tarda. Adéu. Les 3 i 8 minuts. D'aquesta manera, doncs, posem en marxa aquesta edició primaveral, pràcticament, malgrat que sigui 17 de febrer, del Tot anirà bé a la sintonia de Ràdio Estel. Ja els dic que avui tenim una tertúlia molt interessant. Primer perquè fem tertúlia d'exdiputats o exsenadors. De fet, ens acompanyarà Eva Baró, que no és la primera vegada que està amb nosaltres, exdiputada d'Esquerra Republicana de Catalunya al Parlament, Juan Milian, exdiputat del Partit Popular, i Jesús Celada, Jesús Celada, efectivament, també ens acompanyarà com a entrevista, perquè és diputat del PSOE a l'Assemblea de Madrid. Anava a comentar que, efectivament, avui la història ens porta directament cap a Madrid amb aquest enfrontament del que també parlarem amb Joan Comorera, exsenador dels Comuns. No? Què està passant al Partit Popular? No? Seria una mica la pregunta, no? Perquè quan realment la crisi interna passa a ser una crisi externa i tant a la vista de tothom, doncs crida l'atenció. En parlarem àmpliament sobre aquesta qüestió en uns minuts. Abans, com sempre, Núria Ros. Bona tarda, Núria.
Què tal? Molt bona tarda.
No hem rebut cap trucada demanant declarar-se en directe.
De moment no.
Li hauràs de passar el meu telèfon.
T'hi passaré.
Per si de cas. Núria, què passa avui en aquest programa?
Doncs avui el Tot anirà bé. Ens visita l'escriptora i també diputada d'Esquerra al Parlament de Catalunya, Jen Díaz. Fa justament una setmana que ha publicat la seva vuitena novel·la, Els possessius. Una obra íntima i propera que a través d'un intercanvi de cartes dels seus personatges ens apropa a grans temes com l'amor, el matrimoni, les amistats i les relacions. Així doncs, a partir de les 4, Jen Díaz ens explica el secret dels possessius aquí, al Tot anirà bé. Tot això en un dia on el nostre filòsof de capçalera, Antonio Fornés, torna als estudis per obrir un nou capítol de filosofia. Avui, a partir de 4:45, ens aproparà la figura del teòleg Martí Luter per demostrar-nos la forta influència que el seu pensament ha tingut a la història d'Europa 476 anys després. Més coses. A partir de 5, obrim el teló del nostre particular bany de ficció per parlar del fenomen teatral del moment com és l'obra de teatre Escape Room. I és que fins al proper 20 de març el Teatre Goya torna a situar al centre del seu escenari aquest joc, podríem dir un tant embolicat, per posar en un compromís als seus participants. En parlarem amb un dels seus màxims protagonistes, l'actor Xavier Miró. I de la comèdia anirem fins als musicals per endinsar-nos en una de les peces més memorables de la literatura dramàtica catalana d'Àngel Guimerà, com és La filla del mar. Ho farem de la mà d'un dels seus actors, com és Toni Vinyals. I com que no hi ha dos sense tres, abaixarem el teló d'aquest nou bany de ficció amb bona música. I és que demà el grup Diluvi comença la gira pel seu nou àlbum Present. Un àlbum que, com molt bé diu el nom, ens anima a viure el present i a gaudir-ne al màxim. I ja per posar el punt final en aquesta nova edició del Tot anirà bé, també rebrem el nostre psicòleg en son i rendiment, Oriol Mercader. Atenció, perquè a partir de 6:45 ens posarà tots i a totes a prova amb 4 dels seus tests en rendiment i son. I el que ja et puc avançar, Toni, és que avui descobrirem si som persones diurnes o nocturnes.
Alguns tenim ja alguna sospita al respecte. 3:11, Joan Trias, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Quina... Tenim calor al carrer, però el que dèiem en començar el programa, no? Avui el termòmetre realment de l'actualitat es dispara, no, Joan?
Doncs sí, déu-n'hi-do. Mira, primer de tot, ens quedem a casa nostra perquè segueix la plantada dels sindicats d'educació a la seu de la conselleria. Així ens ho han explicat en directe a l'Estel Migdia, quan hem pogut sentir la representant sindical d'USTEC dient que fins que no hi hagi acord amb el conseller Cambray, allà es queden. Doncs bé, el govern ha demanat als sindicats que recondueixin la situació, mentre que els representants d'USTEC, Comissions Obreres, UGT, Intersindical i ESPEC defensen que no es mouran fins que el conseller Cambray tiri enrere l'avançament del calendari escolar. Ens ho aniré explicant tot plegat Sílvia Muñoz durant tota aquesta tarda que hi és des d'allà. I avui els conductors d'autobusos de Barcelona han convocat també una vaga per demanar el cessament de Laia Bonet com a presidenta de TMB. La protesta ha començat a 9:00 del matí i s'allargarà fins a 3:00 del migdia, de fet s'ha allargat fins ara mateix, que els serveis mínims han estat del 33% durant aquesta aturada, poc menys del que s'esperava. I la majoria de les escoles que té l'Opus Dei a Catalunya han comunicat al Departament d'Educació la intenció de deixar de diferenciar per sexes els alumnes d'ESO. Això passarà, doncs, a partir de l'any vinent. Anem cap al Palau de la Generalitat perquè ja ha acabat la reunió que han mantingut aquest matí presidències amb els comuns en el marc de les trobades que està fent el govern ara que fa un any de les eleccions del 14 de febrer. A la compareixença posterior, la líder dels Liles, Jessica Albiach, ha situat que hi haurà taula de diàleg de negociació entre governs durant les properes setmanes. De fet, han assegurat fons dels comuns fora d'aquestes declaracions que tenen previst que sigui abans, tot just abans de Setmana Santa. Per cert, que el Parlament també votarà la setmana que ve la reprovació de la presidenta de la Cambra, Laura Borràs, per la seva gestió amb la retirada de l'acte de l'exdiputat de la CUP, Pau Juvillà, a través d'una moció de Ciutadans a la qual també ha tingut accés Ràdio Estel i ha avançat l'Agència Catalana de Notícies. Més qüestions, ens ho deies a aquesta hora, perquè el Partit Popular investiga si Ayuso va afavorir el seu germà a través d'un contracte de compra de mascareta. Doncs bé, s'acaben de saber fa escassament mitja hora les paraules que ha fet avui Díaz Ayuso en aquesta compareixença pública, on ha manifestat que no podia suposar que Direcció Nacional anava a actuar de manera, ha dit textualment, tan cruel i injusta contra mi, sense proves i posant-se amb la meva família. Ayuso, a més, ha assenyalat que seria lògic que l'oposició la critiqués, però que és dolorós que els qui t'han de donar suport et vulguin destruir. Així que, com deies, Toni, guerra oberta dins del Partit Popular entre Ayuso i Casado, tots que pensàvem que s'havia baixat la tensió una mica. I atenció a aquesta notícia. Malauradament, una de cada quatre dones al món ha patit violència domèstica per part de la seva parella. Es tracta del major estudi que s'ha fet mai fins ara i que s'ha publicat a la revista The Lancet. Assenyala que només el 2008 una de cada set persones al món majors de 15 anys han patit aquesta violència física i o sexual per part de la seva parella. I ens quedem amb un altre estudi, Toni, un estudi en aquest cas de l'Institut Pasteur de París que podria ajudar a aclarir l'origen de la pandèmia del coronavirus. Els investigadors han descobert que tres espècies de ratpenats de les coves del nord de Laos, al sud-est asiàtic, tenen un coronavirus d'on podria haver sorgit aquest SARS-CoV-2.
Gràcies, Joan.
A vosaltres.
Fins demà, bona tarda. Un cop d'ull avui als diaris digitals és veritablement espectacular. Si nosaltres ara mateix, durant aquests minuts, he anat obrint les diferents pàgines d'alguns dels principals diaris i ens ajuden a entendre molt bé la magnitud del que estem parlant, no? Per exemple, comencem al 324. Guerra oberta al PP, el partit investiga Ayuso per corrupció i ella diu que l'espien. Si saltem a La Vanguardia, veiem com Ayuso ha declarat la guerra a Casado. Assegura el diari La Vanguardia, és muy doloroso, com deia el Joan, que quien te debe respaldar te quiera destruir. El País diu Ayuso acusa a Casado de urdir un plan para destruirla y exige responsabilidades. Anem a la premsa de Madrid. ABC, Ayuso rompe con Casado. La Razón. Ayuso carga contra Casado y Génova por actuar de un modo tan cruel e injusto contra mí y mi familia. Y encara dos apunts més. El Mundo. Ayuso señala a Casado por intentar destruirla de forma cruel y defiende la legalidad del contrato con su hermano, mientras que el diario asfixa amb aquesta altra qüestió. Ayuso admite que su hermano cobró de la empresa a la que su gobierno adjudicó un contrato a dedo de 1,5 milions d'euros. Aquest és un tema que s'arrossegarà, no només durant el dia d'avui, durant uns quants dies, perquè efectivament l'expressió guerra oberta no ens pot passar ni de bon tros desapercebuda. Ara en parlarem dins la nostra tertúlia, fixem-nos també en altres aspectes de l'actualitat del dia, potser més anecdòtica. Núria, un parell de punts ràpids. En què ens fixem avui?
Mira, doncs avui per començar t'explico que els barcelonins i les barcelonines podran començar a pagar multes i tributs municipals via Bizum a partir de l'any vinent. De fet, així ho ha confirmat la regidora d'Hisenda, Montserrat Ballarín, que ha assegurat que l'Institut Municipal d'Hisenda està preparant canvis tecnològics en els pagaments en línia de l'Ajuntament de la ciutat. La primera novetat serà, com dèiem, el pagament del codi QR durant aquest mateix any i també de cara a l'any vinent s'integren els pagaments per Bizum. Tal com destaca avui el Nació Digital, aquesta proposta ha rebut el suport unànime de tots els grups de l'Ajuntament que consideren que aquesta nova mesura és una gran millora per oferir als ciutadans més opcions de pagament i facilitats. D'aquesta manera, l'any vinent, els passos per pagar una multa s'agilitzaran de tal manera que l'usuari només haurà d'agafar el mòbil, escriure la quantitat demandada i clicar el botó enviar. I avui, per acabar, Toni, t'explico que les platges del sud de Sydney i Austràlia porten tancades des d'aquest matí per un atac d'un tauró blanc que ha provocat la mort d'un banyista a la platja de Little Bay. Un atac que, per cert, s'ha convertit en el primer atac mortal en 60 anys en aquesta zona. Des del matí, les autoritats estan fent una cerca per mirar de localitzar l'animal en una operació que està en marxa a 25 quilòmetres de la costa i en la qual s'estan utilitzant helicòpters i drons per aconseguir capturar, doncs, el tauró. Davant d'aquesta situació, qui ja s'ha manifestat és el ministre de Pesca de l'Estat de Nova Gales, del sud, que ha reconegut que trobar el tauró serà com buscar una agulla en un paller perquè aquests animals recorren grans distàncies. De fet, es calcula que l'exemplar que va atacar l'home fa entre 3 i 5 metres de llargada.
Hi ha taurons que són més fàcils de localitzar.
Sí.
Núria, gràcies.
Gràcies a
Fem
tu.
Una pausa. De seguida arriba la tertúlia. Avui, tertúlia d'exdiputats i exsenadors. Joan Comorera, Eva Baró i Juan Milian. De seguida, al davant dels micròfons del Tot anirà bé.
Ràdio Estel. Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Cuides UIC Barcelona, la primera clínica universitària especialitzada en malalties avançades i necessitats pal·liatives. Acompanyament personalitzat de pacients i famílies, suport sanitari i psicosocial. Integrada a l'Hospital Universitari General de Catalunya. Visita'ns a uic.es/cuides. Cuides UIC Barcelona. Driving Values Forward.
La nova Ràdio Estel no te l'acabes. Descobreix els nostres podcasts i estigues al dia en nutrició, música, educació, llibres, psicologia, comunicació, tecnologia... Tots t'esperen a la nostra app Ràdio Estel Oficial i la nostra web, radioestel.cat. Els podcasts de Ràdio Estel no te'ls acabes.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80... Escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Les 3 i 20 minuts. Aquí estem, això de Ràdio Estel. Això és el Tot anirà bé. Dia potent des del punt de vista informatiu. I em permetran que els expliqui una cosa. Em fa molta il·lusió perquè avui em retrobo amb una persona amb la que hem compartit moltes hores de micròfon. Juan Milian, què tal? Bona tarda. Joan, com estàs?
Què tal, Toni? Doncs encantat de retrobar-te.
El mateix et dic, però quin dia, no?
Quin dia, sí.
Quin dia, escolta'm.
Hem tingut dies millors.
Jo m'imagino que...
Per retornar a la ràdio, sí.
Que tu, com a persona del Partit Popular, el dia d'avui l'estàs patint.
Però escolta, retrobar-nos compensa qualsevol...
Sí? Sí. Això se'n diu una resposta políticament correcta, Joan. Benvingut al nostre programa. El Joan Milian ens arriba com exdiputat del Partit Popular a Catalunya. Eva Baró, com estàs, Eva?
Molt bé,
Eva vosaltres? Ja és una habitual del
sí,
programa,
que sí,
oi?
Fantàstic, un plaer.
I tant. És regidora d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona i és exdiputada, efectivament, d'aquesta formació. I Joan Comorera, com estàs, Joan? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut també al Tot anirà bé. És exsenador, en aquest cas, dels Comuns. Avui està a Madrid, vull dir, per el tema del Senat. Avui
divertit.
Estaria bé, no?
Avui estaria divertit.
Sobretot si es mira des d'una altra fila que no sigui la del PP, vull dir, no?
Correcte.
Quina història, no? Com esteu veient aquest enfrontament clar entre ara ja les direccions del partit i Isabel Díaz Ayuso i les declaracions que ha fet Isabel Díaz Ayuso, que no deixen lloc al dubte. És molt dolorós que et deu fer costat, et vulgui destruir. Vull dir, ara ja no estem suposant res, ara és una evidència, no, Joan?
Bé, és inútil dir que no passa res, no? Perquè, evidentment, les declaracions d'avui han estat amb acusacions molt, molt fortes. La desorientació dels afiliats i càrrecs del partit, doncs, és gran, no? Un va veient a les xarxes i va veient als grups de WhatsApp com realment senten poc el que està passant, no, en aquest context, després d'uns resultats que objectivament són bons a Castella i Lleó. Es guanyen unes eleccions, et permeten revalidar, no, el govern a Castella i Lleó, i et trobes de repent, doncs, amb aquesta divisió interna, que és possiblement el que pitjor li pot passar a un partit, no? Aquestes divisions que desorienten molt el seu afiliat, el seu votant, perquè realment no sap el que passa, no? Jo espero que en les properes hores, doncs, s'aclareixi tot i puguem tornar a la normalitat.
De moment el que tenim és una normalitat prou alterada, Eva, perquè és el que diem, a Pablo Casado no se l'ha escoltat, però sí al portaveu del partit, sí a Isabel Díaz Ayuso... I no hi ha lloc al dubte, eh?
No hi ha... Bueno, no sé si hi ha molt de lloc al dubte, no? Nosaltres estem a l'expectativa i, de fet, no acostumem a opinar tampoc sobre, en principi, clar, sobre la vida interna dels partits, però, clar, això ja, d'alguna forma...
Ja no és intern.
Vull dir, ja són afers públics i, sobretot, són afers que, en principi, doncs, també afecten a l'administració i la gestió de recursos públics. Perquè estem parlant exactament de fins a quin punt hi havia, es va donar o no es va donar oportunament a dit o no, aprofitant els procediments d'urgència just de quan començava la pandèmia, un determinat, doncs, contracte a un familiar, amic, etcètera, etcètera, de la presidenta de la Comunitat de Madrid. Ara bé, jo penso que més enllà de com evolucioni aquest cas, constatar, jo crec que dues coses. Un, No, i que el PP no decepciona mai. El PP segueix sent el PP de sempre. És a dir, sempre acaba estant, d'alguna forma, enfangat amb casos que després doncs s'acaben una mica perdent, no?, amb la llauda mediàtica i amb la tormenta mediàtica, però estan allà i s'ha d'actuar d'alguna forma d'ofici, s'ha d'averiguar, al fons, la qüestió, què passa, què no passa amb els recursos públics. L'altra cosa és que és un exemple, des del nostre punt de vista, flagrant de tot allò que la ciutadania no mereix i de tot allò que la ciutadania avorreix. També és una... són casos i són situacions que no fan més que embrutir, no?, una cosa que hauria de ser molt, molt preuada i molt dignificada, que és bueno, el servei públic i sobretot vetllar, doncs, els càrrecs institucionals, la importància de que les institucions, totes elles, quedin immaculades amb el pas, doncs, de servidors públics, de persones, doncs, que entren durant un temps, fan un servei públic i després, doncs, com ha de ser, doncs, se'n van i n'entren d'altres, no? I les institucions, alguna vegada em sembla que ho hem comentat en el si d'aquesta tertúlia, són instruments molt importants, són els instruments que la democràcia ens ha dotat i és molt important, doncs, que estiguin molt ben cuidades i molt ben dignificades. No?
Una primera consideració, Joan, anirem al telèfon i després podem seguir parlant. No?
Sí, bueno, molt d'acord amb el que estava comentant, la Eva. Penso que és així. Estem davant una guerra interna portada a l'exterior, una mena de joc de trons, no?, si em permet, per el poder del Partit Popular, no?, d'alguna manera. Sembla ser que per part d'Ayuso això s'ha llançat anticipant-se a qualsevol qüestió que pogués sortir envers aquesta contractació que està en discussió. S'ha d'investigar, entenem que s'ha d'investigar tot el que fa respecte a aquesta contractació, perquè almenys des del sentit ètic no ens sembla massa correcte, no?, de una empresa es veu que no havia, que no es dedicava al tema de les mascaretes, un contracte de 1,5 milions, que en aquells moments es va poder fer perquè es van obrir, a l'estar en plena pandèmia es va obrir tot el tema de les contractacions, i sembla ser que està dintre d'uns paràmetres legals, s'hauria d'investigar, però veurem també des del punt de vista ètic si una persona que no es dedicava a aquest tipus de material, un contracte tan sucós i que tenia una relació bastant, pel que es veu, tot això és el que s'està llegint per allà, pels diaris, que tenia una relació amb el germà de la senyora Ayuso.
Déu-n'hi-do el pollastre, si em permeten, que tenim al damunt la taula, no? Perquè, a més, és un pollastre que vol en moltes direccions simultànies, no? El de l'ètica pot ser una, el del que és la projecció del Partit Popular a nivell estatal és una altra, i una altra és el que passa a l'Assemblea de Madrid. És a dir, la senyora Isabel Díaz Ayuso, com saben vostès, és la presidenta de la Comunitat de Madrid. Aquest programa, com no pot ser d'una altra manera, s'ha posat en contacte amb el Partit Popular a Madrid, d'una banda, s'ha negat a fer declaracions, em permetran que els digui que ja ens ho esperàvem, segurament és normal, perquè déu-n'hi-do la dificultat en donar resposta en aquests moments a tota aquesta situació. Qui sí ens ha acceptat la nostra invitació és el PSOE. Ens acompanya el diputat dels socialistes a l'Assemblea de Madrid, el senyor Jesús Celada. Senyor Celada, què tal? Buenas tardes.
Bona tarda a tothom, bona tarda.
Bona tarda. Com està el tema, eh?
Bien, pues sí, hoy encima más coincide con pleno aquí en la Asamblea de Madrid y el ambiente, como os podéis imaginar, desde primera hora de la mañana, muy caldeado.
Hombre, me imagino que si normalmente lo de los pasillos siempre tiene su qué, hoy los pasillos tienen que ir que arden, ¿no?
Pues efectivamente, así es. Desde primera hora de la mañana los medios de comunicación han ocupado los pasillos de la Asamblea, lógicamente buscando las opiniones, las comparecencias y las posturas de los distintos grupos políticos. Algunos somos más valientes, damos la cara y estamos pues atendiendo a los medios como no podía ser de otra manera, y otros pues se esconden, como ahora mismo comentabais, se esconden la cabeza, y bueno, viene siendo lo habitual, ¿no?, de los grupos de la derecha.
¿Qué le dice el cuerpo? ¿Qué sensación tiene en este momento de todo lo que tenemos encima de la mesa, señor Celada?
Bueno, pues el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, y hoy nuestro portavoz Juan Lobato desde Ferraz esta misma mañana, hacía declaraciones de cuál es nuestra postura, ¿no? Lo primero, desde luego, contundencia ante unos hechos que consideramos sumamente graves, que lamentablemente una vez más Madrid sale en los focos mediáticos, pues por estos temas de corrupción, de malas praxis en la política, de utilización de los servicios públicos y de la vida de los ciudadanos para un uso personal y un uso partidista por parte del Partido Popular, ¿no? Y aquí actuamos con cautela, pero evidentemente también con contundencia. Hemos pedido a la presidenta esta mañana una comparecencia urgente de ella misma en el pleno de la Asamblea para que nos explique qué hay detrás de toda esta trama, de toda esta falsa libertad que ella vendía, que es más bien una libertad a la siciliana y que nos trae a la mesa pues palabras como vendetta, como omertá, que son dignas de las mafias pues más encarnizadas, ¿no? Esa lucha de mafia encarnizada. Hemos pedido también una comisión de investigación que se investigue en la Asamblea de Madrid, en el ámbito político, cuál es la realidad sobre esos contratos que su hermano parece ser, y no es que lo digamos ya el Partido Socialista, es que lo dice el propio Grupo Popular y lo dice Génova, parece ser que el hermano se lucró con unos negocios cuando precisamente morían las personas, aquí por el COVID, y lo tercero que solicitamos al Grupo Popular y que también nosotros vamos a actuar es solicitando a la Fiscalía que investigue si la información que Génova está detallando con cuentagotas es cierta o no lo es, ¿no? Y desde luego el Grupo Socialista aquí no va a bajar la guardia y vamos a ir a por todas.
Desde luego esto no parece un problema de un día, ¿no? La sensación, señor Celades, que ha llegado para instalarse y que va a marcar claramente lo que es el pulso de la política en los próximos días en Madrid, ¿no?
Pues desde luego, esta es una de los eslabones más de una cadena de continua corrupción y de malversación de fondos públicos que el Partido Popular ejerce en la Comunidad de Madrid, ¿no? A nosotros nos sorprendió mucho ya en el mes de noviembre la reacción que tuvo la presidenta de la Asamblea del Partido Popular expulsándonos del pleno de la Asamblea en el momento en que una compañera nuestra del Grupo Socialista, Carmen López, tan solo hizo citar al hermano de Ayuso en una presunta prevaricación y en una presunta trampa en cuanto a los contratos, a más contratos con unos mecanismos ad hoc que el Partido Popular adoptó aquí en Madrid para poder agilizar los trámites, de los cuales también hemos tenido una comisión de investigación. Y en el momento en que la compañera citó al hermano de Ayuso, la reacción tan desmedida del Grupo Popular y de la presidenta de la Asamblea, expulsándonos de algo que consideramos totalmente injusto, nos sorprendió, ¿no? Aquello que no supimos cómo responderlo, hoy encontramos la respuesta, ¿no? Evidentemente, los datos también nos dicen que Ayuso y Casado, la conversación respecto a los contratos ilegales de su hermano, las mantuvieron en el mes de octubre y noviembre, ¿no? Luego, en diciembre, el señor Casado ya sabía perfectamente que esto existía. Ahí hubo, como antes decía, una omertá que ahora sale a la luz y que desde luego es un tema que no viene de hoy, que desde hace unos cuantos meses tanto Génova como Casado lo tenían encima de la mesa. No sabemos exactamente por qué lo han sacado hoy, por qué lo han sacado después de unas elecciones que celebraban con mucho triunfalismo, como eran las de Castilla y León, y que parece ser que el triunfalismo que hace unos cuantos días celebraban, pues no está, ¿no? Si han ganado una comunidad, si han ganado una presidencia, parece que el motivo tiene que ser de alegría y de compartir esas alegrías. Y aquí precisamente lo que ha hecho el PP ha sido destrozar esa falsa alegría que han estado vendiendo estos días.
Le doy la última hora. El Partido Popular ha abierto expediente a Ayuso por un ataque a Casado, dicen casi delictivo. ¿Qué le parece?
Pues bueno, la verdad es que la terminología es muy importante, ¿no? Hemos escuchado un Ayuso que ha soltado el ventilador, no ha tenido ningún escrúpulo en utilizar una terminología que creo que es muy dura a nivel político, atacando a su propia dirección nacional. Hemos escuchado recientemente a Egea hablar con esos mismos términos también de dureza y de crueldad respecto a las declaraciones de Ayuso. Ha informado de ese expediente disciplinario que tampoco ha sabido definir en qué términos va a acabar, pero desde luego es una vergüenza que una comunidad como es la madrileña, con todos los problemas sociales que tenemos, con gente que está pasándolo mal, con jóvenes que no tienen dónde independizarse, con familias que no llegan a final de mes, con un proyecto, sin un proyecto de comunidad que nos garantice pues el mantener ese liderazgo junto con Cataluña y con otras comunidades ricas en España, pues es una pena que seamos testigos de una batalla totalmente caníbal entre de un grupo político como es el Grupo Popular y que eso sea consecuencia, que actúe, sea una consecuencia grave para toda la ciudadanía. Desde luego deberían bajar el tono y el Partido Socialista vamos a estar exigiendo responsabilidades a unos y a otros.
Son les paraules del diputat del PSOE a l'Assemblea de Madrid, el senyor Jesús Celada. Senyor Celada, muy amable, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros una vez más. Un abrazo fuerte.
Hasta pronto. Buenas tardes. No puc treure'm del cap una cosa, i és que en el seu dia el gran impulsor d'Isabel Díaz Ayuso va ser el senyor Pablo Casado. No sé si això ens portaria a aquella cosa de si existeix l'amistat dins la política o no, o a vegades els interessos passen per... Bueno, no ho sé, no ho sé. Joan, és que em sap greu, és el primer dia que vens al... T'ho juro que em sap greu, no? Però és que he de mirar-te i he de parlar de... d'això, no sé què et sembla.
No, també hauria de respondre algunes coses de les que ha dit el diputat del PSOE de Madrid, que clar, és curiós que també donin lliçons de divisió interna al PSOE de Madrid, que és tradicionalment el partit més dividit d'Espanya històricament, no? I que digui que no s'han donat explicacions quan precisament portem tot el dia, no? Des de primera hora del matí, doncs ha sortit la presidenta del govern de Madrid, ha sortit el portaveu del Partit Popular a nivell nacional, el senyor Almeida, ara mateix estava també compareixen el secretari general del partit, Teo García Egea, per explicacions i exposició pública no serà. Una altra cosa és si això convenia o no convenia als afiliats, no? Com deia, que és, bueno, a mi em preocupa força, sobretot pensant en aquells afiliats com els del PP de Catalunya, no? Que estan en un territori que no és fàcil ser del Partit Popular, no? I es troben en aquests espectacles com el d'avui, doncs és normal que tinguin aquesta desorientació, no? que es percep, no? Com es veu, com deia abans, a les xarxes o als grups de WhatsApp. Però després, home, és que el senyor feia unes acusacions molt greus de corrupció i parlava de contractes il·legals i... Mira, aquesta acusació ja va sortir a l'Assemblea de Madrid, si no ho recordo malament, per part de la portaveu de Mas Madrid. I després va rectificar. I va dir que realment no tenia cap prova sobre aquest suposat contracte. I, de fet, la presidència de la Comunitat de Madrid va fer un exemple de transparència publicant totes les factures, publicant tots els contractes que es van fer durant la pandèmia, que, com bé recordem, era un moment d'emergència i totes les administracions públiques, totes ells, comencem a mirar la Generalitat i l'Estat, o sigui, totes, doncs, van haver de fer contractacions per procediments d'urgència. No és el mateix cas que Ada Colau, per exemple, aquí a Barcelona, que sí que està investigada amb acusacions greus de corrupció per donar dit subvencions a entitats afins. No té res a veure amb el cas de Ayuso, que en cap cas està sent investigada. Simplement va rebre una acusació a l'Assemblea de Madrid per part de Mas Madrid, que després va ser retirada.
Qui vol seguir?
Jo mateixa, és a dir, em sorprèn una miqueta, em sembla una miqueta agosarat, per dir-ho d'alguna forma, aquesta comparació, i no seré pas jo qui l'imposi a defensar, però crec que no, és incomparable el que està passant a Madrid, a l'Assemblea de Madrid, amb el PP, i de fet amb tota la llarguíssima trajectòria que té el PP en qüestions de corrupció. Vull dir, hi hauria tants casos amb el cas de la senyora Colau, que si vol també en podem parlar, i evidentment doncs, tot s'ha de dilucidar, només faltaria, però crec que no és molt comparable. Dos observacions. La primera és que ho comentàvem una miqueta doncs, abans, perquè, clar, ens hem saludat. I
lògic.
El pre-tertúlia, no? Que també, sí, sí. També ho fem. I després hi ha post-tertúlia, a vegades, també, no? I dèiem que aquesta una mica sembla, així s'anticipa una mica, com la batalla definitiva. Perquè sembla molt, des de fora, si més no, i sembla molt difícil que això es pugui reconduir. Això ha d'acabar, no sé, sembla que acabarà amb la, no sé, amb la mort política, per dir-ho així, doncs, de l'un o de l'altre, o potser de tots dos, no ho sé, perquè, clar, ha arribat tot molt lluny i, per tant, doncs, es fa difícil imaginar com potser els hi convé. En política dius que tot acaba sent possible moltes vegades, no? L'altre és, també t'he de dir, que la trucada del diputat socialista, clar, estava en una posició còmoda, no? És a dir, espera't que ara descarregaré, però, i ara una mica aprofitant que el Duero passa per no sé on, però ja m'agradaria que els socialistes aquí fossin així de beligerants, també, tenen en compte que avui el dematí...
Suerra per Valladolid.
Correcte. Jo
no saps el bé que t'entenc, Eva. M'equivoco sempre. No hi ha... Que passi el Duero... El Duero també passa per llocs, escolta'm.
Sí. Ho deia perquè... El refrany a mi m'ha passat molts cops.
Sí, sí.
Com acaba? Sempre
el tinc malament,
però...
Sí, digues.
No, aquest matí també sortien... Em sembla que aquest matí o ahir de matí sortien també notícies, no? Un nou capítol de, diguem, dels presumptes corrupteles en el marc del Consell Municipal de l'Hospitalet, que ja afecta no només a càrrecs electes de l'Hospitalet, sinó també a Cornellà, etc. És a dir, i en canvi aquí, escolta, jo no he sentit a cap socialista sortint a dir corrupció zero, volem transparència màxima absoluta i dilucidarem reparem d'alguna forma doncs, les responsabilitats que hi puguin haver. Més aviat diria que s'estan posant de perfil fins que arribi un punt doncs, que si això segueix avançant com una taca d'oli, com sembla que està passant, doncs potser el senyor Illa hauria de donar també algun tipus d'explicació. És a dir, que bueno, la posició del diputat que s'ha entrevistat era absolutament de confort, com és òbvia, no?
Joan Cabrera.
Sí, bueno, a veure, primer n'hi haurien dos plànols. S'està parlant de que això es demanarà a la Fiscalia que iniciï les investigacions pertinents. Pues bueno, pues veurem si la Fiscalia investiga aquest contracte, si n'hi ha o n'hi ha o no n'hi ha una irregularitat en els mateixos, no? Això per una banda. Per l'altra banda, lo del detectiu, què tal, què qual, bueno, si no ha hagut finalment cap contractació, pues bueno, es queden les paraules, però no n'hi haurà una conseqüència. Ara, el missatge que dona és evident, vull dir, si estem parlant d'un partit que és incapaç de declarar a casa seva els seus lius, com per tenir-lo governant un país, no? Aquest és el missatge una mica la conclusió que trec, no? En aquests, i és això, vull dir, estem parlant de dos famílies, diguem, la que ara s'han separat, abans eren amics, es veu, el Casado i l'Ayuso, ara ja no són amics, i és la lluita per el poder del partit d'alguna manera, no? Respecte a lo que comentava amb el tema de la Colau, no crec que tingui cap comparació. No sé per què ho ha tret, perquè no venia, a més que sigui per la notícia avui, no, del jutge, però bueno, això dintre del procés judicial, una vegada que admès la querella a tràmit, ve a ser normal. Ara, també hem de dir que sobre aquest tema o molt similars ja han hagut 10 querelles que han acabat arxivades, i aquesta oncena estic segur que acabarà també arxivada.
I quan calgui, parlem, eh? El que passa és que, clar, tinc tants titulars ara mateix. Joan, de veritat, insisteixo, cada vegada que vaig a donar pas, em sap
aquesta doble vara de medir, quan afecta algú de Partit Popular, encara que no estigui investigada, com el cas de Lluís, no està en cap cas investigada ni cap de les contractacions que es va fer durant la pandèmia per part del govern de Madrid.
Home, Joan,
perdona. I les acusacions són...
No, però...
Per part dels altres partits són tremendes.
Però Isabel Díaz Ayuso ha fet una roda de premsa a dia d'avui en la que les paraules d'Ayuso passen per davant de qualsevol altra història.
Jo no dic que el cas... El que està passant avui no sigui d'interès mediàtic, no? Com òbviament ho és.
Polític, mira, el que
deien
tots.
Però no per un cas de corrupció, com en el cas de Ada Colau o dels regidors socialistes, no? Com els que feia referència l'Eva.
Presumpte, com a mínim.
Sí, no, però en el cas de Colau ja el diputat socialista estava parlant de corrupció, literalment, i parlava de contractes il·legals. Contractes il·legals seran, en tot cas, quan us jutgeu digui, per exemple, en els casos dels seus companys aquí a Catalunya. No?
El cap de gabinet d'Isabel Díaz Ayuso era Miguel Ángel Rodríguez, no? Era Miguel Ángel Rodríguez. No ho dic per la...
No sé si és cap de gabinet o cap de comunicació.
Aquest titular, fixa't al titular del Mundo, un dels titulars del Mundo, diu: Génova acusa Ayuso de corrupció i culpa a su jefe de gabinet, Miguel Ángel ha estrellado el avión. Ho dic perquè és una altra frase d'aquelles potents, a dia d'avui. Disculpa, Joan, segueix.
No, això deia, que la doble vara de medir, no? Que quan afecta un cas del Partit Popular, encara que no hi hagi cap investigació oberta, ja es parla obertament de corrupció i de cas molt greu, en canvi, quan afecta a partits de l'esquerra no passa absolutament res.
Deixeu que digui una cosa.
I aquí a Catalunya ho hem vist, o sigui, per qüestions que no han obert cap investigació, s'han fet mocions de censura, i en canvi a la Diputació de Barcelona no ha passat absolutament res.
Però deixa'm que digui una cosa, i complet, em sembla que em coneixes aquesta alçada, si cal, demà fem un programa per parlar de la Diputació de Barcelona, d'Ada Colau i de tot. Però per mi l'important ara mateix, Joan, no és això. És a dir, en aquests moments, clar que caldrà investigar. Que, clar, a mi el que em resulta al·lucinant és la guerra oberta. És a dir, que des del Partit Popular, des del carrer Génova, s'estigui dient això de la presidenta de la Comunitat de Madrid, que és una senyora amb una tirada magnífica, és inqüestionable, no?, el poder electoral i demoscòpic de la senyora Díaz Ayuso. És completament incontestable. I la senyora Díaz Ayuso sigui absolutament conscient posant-se davant dels micròfons de dir les coses que ha dit. Clar que després podem parlar de corrupció. Clar que després podem parlar de les coses que estan mal fetes. Per mi l'al·lucina és que jo no ho recordava. I a més perquè és una cosa que surt d'allà dins. És a dir, no és que hi hagi un diari que diguis és que ha tret un document que ha provocat tot això. No, és que tot això ha sortit del Partit Popular. Que és una mica al·lucinant d'aquesta història, no?
No, per això et deia que no qüestiono el fet que sigui el tema mediàtic del dia i potser de la setmana, sinó que qüestionava com s'enfoca aquest tema per part, per exemple, del diputat de l'Assemblea de Madrid, no? Del diputat socialista. I és evident el que dius tu, és un problema de divisió interna del partit, clar, molt greu, amb acusacions molt dures, avui, i que és el que provoca la gran desorientació i la incomoditat de moltes persones del Partit Popular ara mateix.
A veure, com ho deies tu, no, Eva, abans de veure on porta una situació d'aquestes característiques, no? Clar. Perquè és molt difícil. Clar, una foto conjunta ja no se la creu ningú, diria jo, no ho sé.
És una desautorització mútua, amb tota regla, i a més, aviam qui ho diu més alt i més clar, i, no? I amb més... Llavors, és allò que dèiem, jo crec que això té un punt de no retorn. Bastant...
Sí, és una guerra civil, no?, entre dintre del partit, i vull dir, pot perdre un, guanyar l'altre, o poden acabar perdent els dos. El que és segur és que ningú dels... O sigui, els dos no sortiran guanyadors.
En fi... Passem plana i deixem respirar una mica el Joan, o...
Sí, perquè no.
Em sembla una bona idea.
Sí, no, ho dic perquè, efectivament, podem continuar donant... Les ganes és continuar xerrant d'això tota la tarda, és a dir, no?, que vagi incorporant... Perquè és una cosa de corrillo, és a dir, és que és... Ja no és una qüestió política, insisteixo, no és només el tema de si hi ha hagut o no malversació, si hi ha hagut una adjudicació il·legal de contractes. Clar que tot això s'ha de parlar i s'ha de parlar bé. Mm-hmm. És que jo no recordo una guerra així. No sé si vosaltres... Hi ha algun... És que potser m'estic equivocant, però jo no recordo un exemple tan clar d'una divisió interna. Crec que mai, no?
No, i exterioritzar-ho d'aquesta manera, clar, això, evidentment això,
no. El que és al·lucinant. Amb això estan sent molt transparents, de fet.
Bueno.
Vinga, passem.
Sí, no, tampoc no et penses que sé massa cap a on anar, eh? Mira que tinc temes al damunt la taula, no? Mira, podríem parlar d'aquest. El Parlament votarà la setmana vinent la reprovació de la presidenta de la cambra, Laura Borràs, per la seva gestió amb la retirada de l'acte del diputat Pau Juvillà a través d'una menció. En el text, recordem, el partit assegura que Borràs va mentir als diputats durant tot el temps, d'incertesa que es va obrir públicament i mediàticament quan no estava clar si Juvillà era diputat o no. En fi, la història la coneixem absolutament. Qui vol començar? Que comença el Joan, no? Va, Joan, comença tu.
Endavant.
No faré d'aprovechategui, no? No, a veure... el cas de Laura Borràs és realment un cas fascinant de dir una cosa, fer la contrària. Recordem que mentre cridava la desobediència contra l'Estat, doncs estava fent els formularis, diguem, per ser funcionària de l'Estat. Sí, de l'estat opressor, segons ella, no? I aquesta contradicció molt pròpia del procés, o del processisme, que s'ha dit, no? De dir, el nostre objectiu és la independència, però després, el que importa és el sou, el càrrec, i no passem cap línia vermella. S'ha tornat a veure amb el cas del Pau Juvillà, perquè dius, home, tu pots mentir, no es pot mentir mai, no? Però quan dius, bueno, aconseguim la independència en el futur i tal, però és que aquella setmana... Els diputats de Junts per Catalunya feien tuits dient, no coneixeu a la senyora Borràs, veureu, plantarem cara i tots nosaltres darrere, desacatarem la Junta Electoral Central, no se li retirarà l'acte. I mentre ella deia això i convocava al Parlament de Catalunya per dir que d'alguna manera desobeiria, no?, la Junta Electoral Central, li retiraven el sou i li retiraven l'acte al senyor Juvillà. No? I després, la setmana següent, entre aquests dos fets, no?, entre la retirada de l'acte i després les explicacions aquestes surrealistes, no?, de dir que la culpa era del CIAP, no?, que és el programa informàtic del Parlament, que si la culpa era d'algú que va posar un tuit, que si la culpa era dels funcionaris, no?, carregant als funcionaris la responsabilitat que és només d'ella. Entre això passa el que va passar el dissabte, que la senyora Borràs va a la Meridiana per a desobeir a la consellera d'Interior. És a dir, no s'atreveix amb la Junta Electoral Central i ara crida a desobeir el seu propi govern, no? Perquè en principi encara Junts per Catalunya dona suport al govern de Pere Aragonès, no? És tot com molt surrealista, molt hipòcrita, de veritat, i és gairebé un modus operandi d'aquesta senyora que acaba desprestigiant la presidència del Parlament i, per tant, també d'una institució catalana, com és el Parlament.
Segueixes tu, Eva?
Vinga, seguim. Jo volia començar una mica dient una mica recollint el fil de la darrera vegada que vaig estar aquí, que ja havia sortit tota la qüestió. De fet, va ser la setmana de la... Aquell matí hi ha hagut, em sembla, l'entrevista a RAC1, precisament, de la presidenta,
sí.
Que va durar una hora i que va ser una exhibició, no?, d'acrobàcia política, jo crec que de molta qualitat, en el sentit que no és gens, gens fàcil aguantar una hora davant d'un micro donant resposta a preguntes i a preguntes molt, molt incisives.
Molt ben fetes, sí.
Sí, sí, sí. Jo penso que en aquest sentit la presidència del Parlament ha perdut l'oportunitat de donar les explicacions àmplies, exhaustives, a qui realment les havia de donar. És veritat que calia sempre estar bé i sempre és bo, i crec que els càrrecs públics sempre han de poder estar subjectes a donar explicacions a la ciutadania en directe, per tant, benvinguts siguin sempre doncs, la possibilitat de participar en entrevistes, però també has de tenir molt clar qui ets, no?, o quin càrrec estàs ocupant, i en aquests moments estàs presidint el Parlament, i per tant, sobretot, has de donar també explicacions als diputats i les diputades que representen a tot el país, perquè tu ets la presidenta, no?, de tots i de totes elles. Jo crec que aquí ha perdut l'oportunitat de sotmetre's d'alguna forma algun tipus doncs, de control, de compareixença, que hauria estat, sens dubte, incòmoda, hauria estat, sens dubte, molt dura, segurament molt difícil, però crec que hagués servit una mica doncs, per donar... No sé si l'expressió és una miqueta donar la cara, no, però sí per... Escolta, potser m'he equivocat, perquè, escolta, les persones ens equivoquem, i els polítics i les polítiques s'equivoquen, ens equivoquem. Només faltaria. Uh-huh. Només faltaria. Per què costa tant reconèixer que potser no sempre estàs encertat i encertada? És la cosa... De fet, és el més normal, no? El que no és lògic és esperar que això no sigui així. I potser hauria estat tot molt més fàcil i molt, no? Molt més senzill de... Bueno, doncs d'acceptar, de seguir endavant, no? Escolta, potser no ha estat la millor gestió, ho vaig fer d'aquesta, i ja està. I seguim. O no. Crec que aquesta oportunitat crec que s'ha perdut i crec que hauria estat molt valuosa.
Joan?
Poc més que afegir. Vull dir, ha estat un exercici de funambulisme, podem dir, polític. Sobretot sap greu que arribés a culpar d'alguna manera els funcionaris per treure's la responsabilitat i, bueno... al final pues, per no acabar reconèixer que el que ella va criticar del president Torrent, al final pues, ella d'alguna manera ha tingut que acabar fent el mateix, no?
Bé, en aquesta recusació també es parla del que ha dit el Joan, que és de la presència de la presidenta del Parlament a la Meridiana. Perquè aquí hi ha un desafiament clar, no? És a dir, hi ha no un desafiament a les lleis o a la Junta Electoral Central, com comentava el Joan, és que és una evidència que qui va prohibir els talls és la Conselleria d'Interior. I, per tant, en el moment en què la presidenta del Parlament es presenta allà, està desobeint a, en aquest cas, al conseller Elena i a tot el que representa el conseller Elena, no? No sé, Joan, per exemple, com ho veus tu?
Bueno, és la performance d'alguna manera que...
Però hi ha una intencionalitat amb això, no?
Sí.
És a dir, jo no em crec que un polític, una política, com fa una determinada història, una persona d'aquest nivell, no sap exactament què és el que està fent i les conseqüències i vaja, ho hauria de saber, no?
Ho hauria de saber i clar, jo entenc que sí que sap el que està fent, vull dir, és una actuació buscada per part d'ella, no?, d'alguna manera, i més venint de la setmana que venia.
Jo.
No?
Eva?
La veritat és que ho veig força, força igual. Nosaltres en el seu moment, quan això es va produir, ja li vam exigir responsabilitat, que vol dir actuar conforme al càrrec institucional que tenia. I això, entre altres coses, vol dir no entrar en el joc, no? Diguem, d'emetre judicis o de posicionar-se respecte a accions del propi govern de la Generalitat o de partits, atès que tu ets un càrrec institucional que, insisteixo, representes a tota la ciutadania de Catalunya a través doncs, dels representants que la pròpia ciutadania ha escollit, i nosaltres ja li vam, d'alguna forma, vam interpel·lar i li vam demanar que recordés, no?, una mica quines són les funcions associades al seu càrrec. És a dir, sí, sí. Bueno, en aquest sentit, perdoneu-me, hi ha algunes tires humorístiques que són autèntics, allò, amb una pinzellada, amb una imatge informen de tot, a vegades no cal que miris molt més, i hi havia una, no recordo, la vaig veure, que posava el contrast aquest. Sí, jo desobeixo allà on és més fàcil desobeir i on té menys conseqüències i on és menys perillós. I em sap molt de greu, però...
És una mica el que deia el Joan. Sí, sí. De fet, el Joan era aquest una mica la radiografia. M'imagino que vols sumar alguna cosa, Joan, i de seguida anem al telèfon. Digues,
sí, no, això... Eso me recuerda una frase de un filósofo, Jorge Freire, que dijo: cuando te agitas, te mueves, pero no avanzas, ¿no? Y una mica, en el caso de no només la senyora Borràs, sinó també Junts per Catalunya, i això va ser una mica el procés, era l'agitació contínua, ¿no? Ara desobeirem i tal. I després Catalunya no avançava, ¿no? I és el que passa una mica a la política catalana actual, que veus un govern feble, amb uns socis del govern que es dediquen a fer programes de desobediència al propi govern, amb un president de la Generalitat que fa una conferència el dilluns, que jo crec que ahir la imatge diu molt més que les seues paraules, es visualitza que els socis no hi van a la conferència, ja havia perdut la CUP com a suport, ara sembla que Junts per Catalunya tampoc donaria suport a aquesta presidència, i en canvi són els comuns PSC i PSC els que acudeixen a aquella conferència. No? Portem un any de legislatura, una miqueta més, i s'ha aprovat en un context de pandèmia, de crisi econòmica, d'inflació, diria que només una llei, pressupostos.
Més important, eh? I a més, sí. A més no portem un any de legislatura.
Sí, sí, però...
Portem un any des de les eleccions, però jo crec el govern es va constituir força.
Hi ha moltes proves que evidencien que el govern està feble i que Esquerra Republicana, bueno, amb tota legitimitat, està buscant altres socis.
T'estàs convertint en moderador del programa, perquè és que realment el tema és magnífic. Parlem ara d'un possible tripartit. Ah, no. No, perquè he d'anar al telèfon. És això el que acabes de dir, en definitiva, sí, sí. No? Anem, saben vostès que ens agrada molt escoltar el que la gent parla al carrer, no? Les coses que se'n surten de les tertúlies i que sovint ens quedem amb la boca oberta, no? Diu, ostres, és veritat, és que aquest tema és interessantíssim. Jo tinc molt la sospita que quan passi una estona el senyor que tenim a l'altre costat del fil telefònic, si és que està treballant en aquests moments, la gent també li parlarà d'Ayuso. Però això serà més endavant. M'imagino que aquestes alçades... Lluís, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Lluís és conserge al barri del Fort Pienc de Barcelona. No és la primera vegada que està amb nosaltres. Escolta, m'imagino que poca gent ha parlat encara d'Ayuso avui, no?
Pues alguna parrafada ja...
Ah, sí?
Sí.
Bueno, molt bé, molt bé. I què diu la gent d'Ayuso?
No de la, a part de l'Ayuso, normal, també de la corrupció o possible corrupció que hi ha a l'Ajuntament de Cornellà, que és el pical de l'Hospitalet, i sobretot també de la... Bueno, a veure, són diversos temes el que han parlat, no? de la crisi que hi ha a Rússia,
sí.
I també dels parricidis i els assassinats que han hagut, que això és incomprensible que estigui passant, no? que són coses que molt greus.
Déu-n'hi-do, eh? Escolta'm, quina consergeria tan entretinguda, no? I de tant nivell, estic pensant, no?
Molt perquè hi ha molta gent i, clar, cadascú parla la seva, no?
Clar, perquè aquí estàs en un edifici d'oficines o com és això?
Bueno, hi ha oficines i també hi ha vivendes, no?
Ah.
Sí.
Molt bé, molt bé. Doncs, Lluís, moltíssimes gràcies, com sempre, per portar-nos la realitat directament davant els micròfons de Ràdio Estel. Molt amable.
Molt bé.
Una abraçada.
Vale, bona tarda.
Gràcies, bona tarda. Que interessant, no? Estic per dir que...
Escolta, estem tan allunyats, no?
No és un mal lloc, no? Per treballar. Aquesta consergeria estàs molt entretingut i els temes realment són de pes, no? Fixeu-vos que jo tenia obert aquest full, no? El líder del PSC, Salvador Illa, va proposar al president aragonès 43 acords en matèria de finançament, autogovern i... Em va agradar el concepte, sincerament, de generació de prosperitat. Ahir, quan el vaig llegir, em va agradar molt, no? És veritat que hi ha una cosa estranya aquí, no? Que uns se'n van per una banda mentre que els altres arriben. Alguna cosa, Eva, sembla que s'està movent a la política catalana, no?
Sí, el que és possible, és possible. És possible. Jo crec que algunes realitats i alguns contextos, no? Necessites una mica de perspectiva, sobretot quan tot està molt, molt mogut, una mica de perspectiva temporal, ni que sigui a vegades, inclús de distància.
Unes hores, no?
Perquè,
unes hores.
Sí, perquè tot va tan ràpid, no? Una mica unes hores, no? Però en tot cas, sí, sembla que el senyor Illa doncs, ha presentat aquestes idees. Jo crec que, escolta, benvingut, tant de bo, tots els grups parlamentaris sempre fessin propostes en positiu i amb voluntat de, no sé, de millorar i de contribuir i fer crítiques constructives. D'això es tracta, és part de la feina de la política, és això. És a dir, els que estan a l'oposició han de poder criticar constructivament, amb respecte, des del respecte, etc, etc. Ara, que si el senyor Illa vol ser útil i vol ajudar, convindria molt moltíssim que fes també allò que ha dit, que és ajudar d'alguna forma a mediar perquè hi hagi una data i una trobada en aquesta taula de negociació tan important i que incomoda a tantes i tantes i tantes bandes, tant d'aquí com d'allà.
Joan?
No, està bé que les propostes benvingudes siguin, no? Després que es parlin al Parlament, que és el lloc on s'han de parlar, i bueno, no sabem més de quines he elegit, més o menys alguna cosa que posava sobre les propostes. Ja dintre n'hi ha algunes que no ens agrada, com és l'ampliació de l'aeroport o els Jocs Olímpics d'hivern, des del nostre punt de vista, i em sembla bé que el PSC vulgui acords, perquè fins ara l'únic acord que han arribat ha sigut repartir-se les cadires de la corporació de ràdio, de la televisió catalana de mitjans i de la sindicatura de comptes.
Joan?
No, segurament aquestes propostes doncs formen part d'aquest context de reconfiguració de les majories parlamentàries, no, al Parlament de Catalunya, quan l'Eva deia, pues, algú se sentirà incòmode aquí, segurament feia referència sobretot als seus socis, no, a Junts per Catalunya, que fins i tot està dient que, bueno, que res de taula, de, jo dic, malament, de diàleg, no? Però el diàleg hauria de ser el Parlament, però bueno, si aquest és l'eix central era l'eix central de la campanya de la legislatura, segons Pere Aragonès, i resulta que els socis diuen que d'això cap manera, i s'abracen a el que proposa en principi el cap de l'oposició, que això en clau constitucionalista també és interessant. El senyor ja va plantejar també una campanya d'una manera, i resulta que està portant els seus els vots d'una part del concessionalisme a donar suport, d'alguna manera, al nacionalisme. I aquí jo crec que també s'hauria de revisar i s'hauria de tenir molt en compte de cara a properes eleccions quin és el valor de la paraula del senyor Salvador Illa.
Podràs tornar, Joan?
Encantat.
Sí?
Sí.
Segur, eh? Jo...
Crec que s'hi ha superat el d'avui, sí. No?
Ja... No, ho has superat amb nota, no? Deixeu-me que et digui una cosa.
Demà serà un dia més tranquil.
Tinc la sensació, Joan, que aquesta no és de les pitjors coses que t'ha tocat defensar, perquè en aquest cas l'evidència és tan gran que què has de dir? Que no hi ha problema? Clar que hi ha problema, si és evident, no?
Em sembla malament, feia 3 anys que no venia a les tertúlies, em sembla.
Sí. Ha estat una restrena bonica, no? Un plaer, Joan. Gràcies per venir. Joan Milian, Joan Comorera, Eva Baró. Un plaer, de veritat. Espero tornar-vos a veure ben aviat per aquí.
Fins aviat.
Moltes gràcies. Feu una pausa, són les 4, ens posem al dia i després reverem a una diputada escriptora, la Jen Díaz. Ve avui a presentar-nos el seu llibre Els possessius. De seguida.